Avui volem parlar d'infants. Tenim, com sempre, amb el suport de Dead Building, que té una àmplia nòmina de formadors i formadores que ens ajuden a entendre millor tot el que rodeja la infància i també, evidentment, les persones que interactuen. Avui volem parlar de dol, volem parlar de com s'ha d'afrontar tot plegat i volem fer amb una de les formadores de Dead Building, que és la Sara Pons. Bon dia.
Bon dia.
Bé, que entenc que, evidentment, no és una situació fàcil. Ho hem parlat altres vegades quan estàvem en plena pandèmia, però ara que d'alguna manera sembla que tornen els turistes, que tornem a obrir els bars, que tot torna a una certa normalitat, potser ara, no? És el moment de començar a posar tirites, no? No sé com explicar-ho d'una altra manera.
Sí, m'agrada molt això, Albert, de les tirites. Sí, perquè tornem a una certa normalitat exterior, oi? Amb aquesta activitat que anem reprenent progressivament en els bars, com deies. Però la qüestió és com ha quedat la nostra normalitat interior, oi? És a dir, aquest període que hem viscut, què ens ha passat interiorment? Perquè indiscutiblement hem tingut pèrdues, molts diferents tipus de pèrdues, no només de persones. I, bueno, cal veure-ho,
I, clar, perquè precisament ara és quan hem de... Això és com quan passa... No, t'estic de metàfores avui. Després de que passi una pedregada has de començar a veure què hi ha... com ha quedat la cosa, no? I d'alguna manera ara potser és la gent quan comença a adonar-se de l'entorn, com ha quedat tot plegat, aquí, no? També, evidentment, de qui s'ha perdut o de qui ho ha passat molt malament o de qui ho està passant molt malament ara mateix.
Exacte, exacte. De qui ho està passant molt malament i de nosaltres mateixos, perquè és una situació que ens ha vingut completament nova, no? Ara mateix quasi la sensació és una mica com si haguéssim viscut un malson, en certa manera, i bueno, ha deixat residus. Hi ha persones que han quedat molt afectades, sobretot principalment les que han perdut algú durant aquest procés o les que han estat malaltes, perquè bueno, en alguns casos aquestes malalties han estat una mica traumàtiques, no? Si hi ha hagut ingressos a la UCI, intubacions, encara que després hagi anat a millor, no? Però bueno, aquests serien els casos de màxim dolor, no? Per dir així, però també n'hi ha d'altres, i ens cal revisar-ho. Ens cal revisar què ha passat amb nosaltres durant aquest període, no? Com hem viscut també, a lo millor, la inestabilitat econòmica que ens ha produït aquesta situació. Sí, potser nosaltres hem tingut una nòmina, hem mantingut el nostre sou, però potser la nostra parella no, o el nostre germà no. I és una pèrdua, això. Inevitablement hem perdut una mica la sensació de control, també hem perdut la llibertat durant aquest procés, clarament, penso que és aquesta l'hem perdut tots, tant si ens hem curat malalts com si no. Oi?
Sí, sí. I la llibertat a vegades va lligada també al que comentaves abans, si hem perdut un sou, si hem perdut alguna cosa, ja no som tan lliures com abans, perquè no podem fer realment el que volem fer.
I fins i tot un projecte de futur, perquè potser teníem previst aquest estiu fer un viatge i no el podrem fer, perquè no sabem si les fronteres estaran obertes, oi? Per tant, bueno, hi ha hagut un trasbals i està bé veure'l, no? Penso que és important i és honrar també el que hem viscut i bueno, anem a veure què ha passat, perquè això no ha sigut com una petita grip que hem passat i estem tots al carrer i ja està, no? Han passat coses. En major o menor mesura, no? I als nostres infants també els hi han passat coses. També han tingut les seves pèrdues. Per tant, cal veure-ho.
Què hem de fer, per exemple? Perquè, és clar, a vegades tendim a... No, no, a fer de menys, no? El dolor amb els infants, a intentar també, doncs, sucrar-ho tot molt o donar-li una volta. Com ho hem d'enfrontar, això?
Clar. Mira, saps què passa? Jo penso que, bueno, en general, gairebé tots nosaltres ens agradaria, sobretot de cara als nostres infants, portar-los a un cotó fluix. És a dir, que ells no patissin i que no notessin el patiment. Això és el que tots els pares i mares volem i els docents també, oi? Però la realitat és que ells també han de travessar les seves situacions, no? Perquè també són situacions que els fan més forts interiorment. Aleshores, aquesta pandèmia els ha donat l'oportunitat de desenvolupar recursos interns que potser no els hi feien falta abans. I aquests recursos els han enriquit, els ajuden a madurar com a persones, encara que siguin petitones interiorment, exteriorment, perdó, però interiorment estan desenvolupant recursos que ens fan una miqueta més grans. Haver-se vist privats doncs de la llibertat, per exemple, de poder sortir amb els seus amics, no? Haver hagut de substituir això per altres diversions, altres entreteniments, haver-se hagut de trobar amb l'avorriment, per exemple, que és una cosa com molt temible, no?, en els nens,
I
per
que
ells, no?
temien
Sí.
molt, no?, que s'avorrissin.
Sí, exacte. I què passaria si s'avorreixen una mica? Què ha passat, de fet, perquè s'avorreixin una mica? Potser els hi desenvolupa la creativitat. Oi? És a dir, el fet de perdre aquesta llibertat, de poder estar sempre en acció i sempre fent coses i sempre amb impulsos que els distreuen, els ha portat, a lo millor, a veure aquest avorriment de cara, a trobar-se'l i a tenir que pensar coses que es poden fer, no? A disfrutar més de moments familiars, també, a trobar més a faltar i a entendre quins són els amics que t'estimes de veritat perquè tens moltes ganes de veure'ls, a entendre la importància que té un avi o una àvia a la teva vida que no l'estàs veient o que s'ha posat malalt, a veure com els teus pares estan preocupats per la situació que hi ha o per la situació econòmica o que a casa hi ha por del contagi i com jo, com a nen, porto això, no? Com, què faig amb això? Potser ells de forma conscient no, però potser sí que han desenvolupat els recursos per viure en aquest context. Inevitablement estaven en aquest cosmos intern familiar de coses que estaven passant, no? I són aprenentatges profuns, són aprenentatges que queden perquè ens provoca, els fa ser més resilients una situació com aquesta, a tots els adults i als nens també. Aleshores, jo penso que una miqueta tornant-ho d'abans, no?, lo del cotó fluix, potser no cal que els portem tan ensucrats i tan amb cotó fluix, sinó que, bueno, els donem l'oportunitat de viure això, de patir-ho en certa manera i d'aprendre'n, perquè són recursos que ja quedaran integrats en ells i que els hi faran falta a la vida.
I és clar, pel que entenem del que estàs explicant, evidentment, a vegades pensem en el dol només en el cas de la mort, que també s'ha donat en aquest cas, evidentment, és flagrant, però el dol s'ha de passar per altres coses també, altres pèrdues, no?, també, que s'han d'afrontar d'alguna manera i que s'han d'intentar de superar per no arrossegar-les.
Sí, diuen que tenim més de 250 dols per fer en aquesta vida. No sé quants n'hem fet aquesta pandèmia, però alguns segur que sí. Clar, i entre aquests 250 dols, doncs imagina't, vull dir, no sé, tant, si parlem, per exemple, dels nens, no? El dol als amics, el dol a l'esport, el dol a que jo veia la meva mare o el meu pare sempre contents i tranquils i ara els veig preocupats. Per tant, és un dol a una inseguretat, no? És un dol a la seguretat amb la que jo vivia en la meva família. Sí? El dol als meus avis que no els puc veure. Sí? El dol a un sistema on jo anava a classe i m'explicaven i reia amb els meus amics i ara tinc que estar mirant una pantalla i els meus amics on estan, no? Per exemple. És a dir, hi ha hagut molts canvis i els canvis inevitablement porten pèrdues. I com bé dius, la mort és el dol més gran i és el dol del que més aprenem realment, eh? Però tots aquests petits dols que vivim ens preparen per aquest altre gran dol que és la mort, la malaltia i la mort. Per tant, està molt bé que els puguem fer, tant com a adults com a nens o com a nens, perquè ens prepara pel que ve al final. I en la meva feina diària acompanyo moltes persones en el procés de morir i veig quines persones han fet aquests dols durant la vida i quines no. I es veu molt, perquè hi ha persones que moren en pau perquè han fet molts dols i els han fet sencers i han sentit en cada moment el dol i han fet tot el procés de la tristesa, de la ràbia, no?, de la negació, de l'acceptació. I hi ha persones que no, que moren enfadades perquè no han sabut fer aquell dol gran, perquè no havien fet molts d'altres dols al llarg de la seva vida i sempre s'havien enfadat quan perdien alguna cosa, per exemple, o sempre havien quedat tristos, no? Per tant, aquest ha sigut un bon experiment de proves del dol, aquesta pandèmia. Sí.
També és veritat que ens ajuda a tots plegats a aprendre a gestionar-ho millor, no?, el nostre i el dels altres, clar, perquè a vegades ens trobem poques oportunitats, afortunadament, d'haver de passar dols i ara mateix ha sigut una situació sobre la qual la ciutat en general també ha reflexionat més.
Sí, totalment. I a més ens hem trobat visquent durant, què ha durat, 2 mesos, 2 mesos i mig, bé, encara enmig hi som, no? Però ens hem trobat visquent una cosa que no estem acostumats a viure, que és el descontrol. No, no estem acostumats a no controlar. No sabíem ni quan passaríem a la fase 2, ni quan passaríem a la fase 3, no? Perquè no érem nosaltres qui preníem la decisió, ens ho deien, però nosaltres no podíem tenir un control real sobre això. I de la mateixa manera tampoc sabríem si hi hauríem més casos, seguim sense saber si hi haurà més rebrots, ni què passarà a l'octubre, és a dir, que ens ha creat una sensació de viure amb un descontrol, que és una cosa de la que no estem acostumats a fer i que és super, super rica en aprenentatge interior. En aprendre aquesta flexibilitat interna, no? I aquesta serenitat d'estar tranquil tot i la incertesa a l'exterior, no?
Doncs bé, Sara, avui hem fet parlat una miqueta sense acabar el temps de voltant d'aquest dol que ha sigut tan de fet tan important durant aquests dies i que de fet ho seguirà sent, no? I que quan finalment puguem respirar una mica, segurament serà també quan sortiran moltes coses que no teníem, que no érem conscients. Gràcies per atendre'ns.
No, gràcies a vosaltres. Si em permets, Albert,
Sí.
tenim plantejat així molt ràpidament, t'ho dic, perquè ens preocupa el tema del docent, és a dir, què passarà amb el docent quan torni a les aules, no? I es trobi amb aquests nens que han fet que tenen aquests processos de dols oberts, que potser alguns han perdut un avi o una àvia. I en aquest sentit estem mirant de poder fer una formació per aportar al docent una presència serena i alegre, que pugui ser ell una presència, o ella, una presència serena i alegre perquè acompanyi tant les pèrdues del propi docent, que les sàpiga acompanyar, com les dels seus alumnes. I pensem que això és una assignatura pendent superinteressant per fer
Segurament
per
és una de
tots
les coses que s'han de
nosaltres.
plantejar els docents de cara al curs que
Sí,
ve,
sí.
que no es trobaran la mateixa classe que tenien quan van haver de tancar les
Exactament.
escoles. Això ben segur. Sara, moltes
Segur.
gràcies.
Gràcies a tu, Albert. Molt bé, seguim en contacte i a
I
Bitbuilding es podrà anar veient tot el que anem fent, que serà molt interessant.
tant que sí, que vagi bé.
Molt bé, moltes gràcies.